Santa Mònica Ràdio.
Hola, hola, molt bona tarda. Som aquí a la Sala Bar del Santa Mònica, a les sessions de So i Cos, i avui tenim com a convidat el Xavi Lloses. Qui és el Xavi Lloses?
Doncs Xavi Lloses és algú que, com tothom, fa coses i que cada dia pues, intenta posar una mica de més consciència en allò que fa i que procuro descobrir-me amb possibilitats que desconec i que els vull donar camp per córrer, però que evidentment també lluito amb les meves pors, les meves limitacions, i procuro anar a patinar, meditar i jugar a ping-pong. I quan no faig això, doncs busco les músiques que no trobo.
Com em definiries?
Durant molt de temps m'havia definit com a compositor o músic, després performer, com a antipianista, que representava una època que tenia una relació turbulenta amb l'instrument, i la veritat ara pues, com em sento més còmode és com un artista multidisciplinar, potser perquè puc treballar amb el que sigui que necessiti, sigui el meu cos, sigui la imatge, sigui el vídeo, però bàsicament tota la meva recerca i exploració va al voltant dels efectes tangibles o intangibles del so i les freqüències i la música i tot aquest extraradi boirós que hi ha, que és allí aquest espai on una cosa deixa de ser una cosa i comença a ser una altra, que potser això és aquí, és la cosa que més m'interessa i on focalitzo la meva recerca.
I Xavi, com vas començar amb la música?
De petit recordo que el meu pare havia comprat un orgue moble d'aquests dels anys 70, de segona mà. Jo devia tenir 4 o 5 anys i era un orgue d'aquests que feien ritmes i tenia 10 sons, 10 ritmes i dos teclats i quatre botons més per controlar una mica el so. Però per mi allò era Houston, era la NASA, tots aquells botons, i em passava, recordo, i a muntar-me totes les meves pel·lícules i les meves composicions, remenant tot aquell artilugi. Després sí que em van apuntar a piano, no vaig començar de molt petit, vull dir, devia tindre 12 anys, i el que sí que recordo que seguidament, vull dir, ja vaig renunciar a algunes coses, com els viatges de fi de curs o de l'institut, i destinar aquests diners em vaig comprar un teclat, i en un altre viatge em vaig comprar un saxo, em vaig fer amb una còpia del Cubase quan només era MIDI, que cabia en un floppy disk de 3 megas i mig, i allà ja vaig començar a seqüenciar i a composar com un desesperat. I després em vaig fer un 4 pistes a caset i ja gravava doncs, llavors àudio i bueno, intentava sincronitzar-ho, i a partir d'allà ja la cosa ja va ser com imparable.
I Xavi, com definiries la teva música?
Diuen que com més defineixes una cosa, més la limites. No pretenc esquivar la pregunta. Tinc la meva producció musical dividida com en 3 branques. Una primera, que serien les músiques més ortodoxes o músiques que són enregistrables i alhora són músiques portàtils i alhora són interpretables, ¿vale? Que em puc fer concerts i em puc publicar en CDs quan se feien, en vinil, el que sigui. Després hi hauria una producció sonora, que ja és la generació d'un context que permeti aflorar una música única que no existiria si no fos per aquest context. Que això ja serien instal·lacions sonores, instruments amb partitures generatives, etc. I després una tercera branca, que serien ja el que en dic músiques especulatives o músiques conceptuals i músiques imaginàries, no? Que utilitzo més en àmbits expositius.
I el piano o els teclats? Per què vas triar aquest instrument?
En el Zen diuen que tu no tries les coses, sinó que les coses et trien a tu. No recordo haver triat perquè no vaig tindre cap altra opció. Però teclats, sintetitzadors o piano són instruments diferents i sí que t'he de dir que bueno, jo vaig treballar fort al piano fent la carrera i després jazz i totes aquestes coses i pim-pam, però després a la que vaig entrar en el món de la música electrònica de ple, tot això és... tota aquesta disciplina pues, se'm va anar pel retrete, per dir-ho d'una manera, i em vaig volcar als sintetitzadors. Sempre utilitzant el piano també, perquè vivia d'això i l'havia d'anar tocant, però sí que vaig deixar de tocar-lo a diari. És una relació amor-odi que si té amb els instruments. La veritat és que ara mateix jo començo el dia fent una hora de piano i però més que per una qüestió tècnica ho faig per una qüestió potser més aviat meditativa o més aviat espiritual, que em posa com en una freqüència òptima per abordar el dia, no?
Pots explicar qual és la teva relació amb la tecnologia?
Bueno, la tecnologia és una eina i per depèn d'allò que vulguis fer pot ser indispensable. Jo de ben petit ja vaig tindre clar que si volies estar ben servit t'havies de fer tu mateix al llit, de manera que ja ràpidament em vaig fer amb seqüenciadors, quatre pistes, em feia els meus invents, processava els sons, vaig començar, bueno, en fi, un gran dispendi en aparells i sempre he anat de bracet, vull dir, jo vaig viure pues, tot el món de l'electrònica i pues, tot el que comportava, no?, de l'amor a les màquines, no?, i els samplers, el que sigui, tot això. Llavors també utilitzo molt la tecnologia, pues, també en instal·lacions, software, que pues, controla un instrument o partitures generatives, etc. Però la qüestió és que cada vegada la tecnologia et comporta moltes hores de dedicació, d'aprendre, de fer anar els aparells, i et veus obligat a triar a què destines les hores del teu dia, ja que són limitades. I sí que cada vegada prefereixo més... dedicar-la a una altra cosa que no estudiar-me un nou llenguatge de programació o estudiar-me el manual d'un aparell o el que sigui. Cada vegada amb això tendeixo a simplificar. I quan necessito fer pues, això és, software o programes, vaig a buscar programadors, els explico que necessito que facin i m'ho fan.
I Xavi, què va passar? Qual va ser aquell moment que vas dir jo em vull dedicar a la música?
No recordo que hagués cap moment revelador que em fes decidir això en un moment clau, sinó que ja tot anava apuntant i que sigui que pues els moments tocant o manipulant o creant, vull dir, ja eren tan absolutament hipnòtics i satisfactoris i alhora tocaves el cel d'una manera que ja tenies clar que volies anar amb aquesta direcció. I potser l'única cosa que em va costar pues, va ser convèncer els meus pares que em volia dedicar a això, no? Que ells insistien en que tingués una altra carrera per lo que pogués ser. Cosa que lamento no haver-los hi fet cas, no? Perquè ara m'agradaria tenir una altra carrera. No per dedicar-me a una altra cosa, però com més coneixement tinguem, millor, no?
I pròxims projectes, Xavi?
Per una banda, estic com tancant els temes per un disc que ja fa temps que vull treure, passa que no acabo d'entendre ben bé si és necessari publicar un disc i això és, pues fa que no m'acabi de decidir cap aquí. I el que sí que tinc és una exposició que faig aquest any que ve a l'Ella, després una instal·lació sonora i visual que preparo per a la Festa de la Llum, i alhora una experiència sonora immersiva feta amb els telèfons mòbils, vale? Utilitzant els altaveus en veu alta dels telèfons mòbils, i un llibre sobre músiques imaginàries que ja tinc acabat, però he acabat de polir i endreçar una mica. A veure, o sigui, projectes n'hi ha, sempre en tenim, gràcies a Déu.
Doncs moltes gràcies, Xavi Lloses, per estar aquí. Donem les gràcies també al Santa Mònica per fer possible aquestes sessions i al públic assistent. Un fort aplaudiment a Xavi Lloses. Gràcies. Thank you.
en movimiento se llaman ondas sonoras. Se mueven en todas direcciones por la materia que las rodea. Observemos lo que ocurre cuando alcanzan un oído humano.
Someone is talking and talking about his feelings or about his ideas of relationships. But when I hear traffic, the sound of traffic, I don't have the feeling that anyone is talking. I have the feeling that sound is acting. And I love the activity of sound.
Thank you. La música es geometría en el tiempo, no es otra cosa. Y es una vía trascendente. El objetivo de la música es el silencio.
¿Qué quiere decir esto? Las frecuencias relativas se atraen, se activan y resuenan entre sí. El universo está vibrando. Por lo tanto, toda la materia está vibrando a una frecuencia de resonancia específica.
Thank you. cuando te sientas al piano y me tocas un acorde, en 2 segundos puedo decirte exactamente cómo me hace sentir.
Dices la verdad de una manera muy abstracta.
Y cuando escuchamos música, el cerebro crea otro tipo de magia.
Hay toda una constelación de cosas, así que tu trabajo es sentarte aquí y disfrutar de la música.
Y la música es genial, porque satisface las necesidades de cada uno.
Eso no me sorprende en absoluto.
Pero no importa cuáles sean tus gustos musicales, todos buscamos las verdades emotivas que solo la música nos puede proporcionar. Tu cerebro está ocupado produciendo sustancias químicas de bienestar, llamadas endorfinas. Transforman la experiencia de la música en puro placer sensual.
Los humanos somos la única especie que puede sincronizar sus movimientos con la música, así que la música es un laboratorio experimental para el cerebro.
En lo que respecta al cerebro, el placer es placer. Venga del chocolate, el sexo, las drogas o el rock and roll.
Fantástico.
Algunos científicos creen que las mujeres se sienten atraídas por los músicos por motivos evolutivos. Los músicos exudan poderes físicos y creativos, dos ingredientes esenciales para la supervivencia hace 50.000 años. Y como algunas partes de nuestro cerebro moderno siguen conectadas a nuestro cerebro prehistórico, según la teoría, las mujeres siguen gravitando alrededor de los músicos.
Creo que hay algo en la teoría del canto del pájaro que dice que las hembras se sienten atraídas por el pájaro que canta la mejor canción, más larga, más complicada.
No, no, esa nota está mal.
La exposición a niveles elevados de ruido puede provocar la pérdida temporal de la capacidad auditiva.
Por molesto y desagradable que resulte un ruido, no siempre es inútil.
universo es muy complicado. Las órbitas de los planetas son excéntricas, el Sol está desplazado del centro, los planetas aceleran o disminuyen su velocidad mientras giran. ¿Por qué el creador no eligió un modelo más sencillo? Porque los movimientos celestes no son más que una continua canción para varias voces. Una música que a través de tensiones discordantes, a través de síncopas y cadencias, pensaron que los cielos eran un instrumento perfectamente afinado cuya música solo podía ser captada por el oído de Pitágoras. Pero la idea de la música celestial es aún más antigua que el propio tiempo. Un universo más sencillo hubiera producido una música aburrida. El creador compuso una sutil y compleja composición que continuaría sin repetirse casi para siempre.
Funciona como un reloj de forma ordenada y a veces no se puede controlar conforme a las leyes tradicionales de la ciencia. La teoría del caos se fija en eso, en los sistemas complejos cuya evolución es difícil de predecir porque a veces hay margen para el azar.
D'abelles, veiem totes les abelles i totes ens semblen que és igual, no? Però que aquest eixam està canviant constantment. És una mica aquesta idea.
Hello?
hermano, usted puede ser un músico excepcional. Usted puede hacer todos los acordes. Usted puede tocar todos los instrumentos. Pero escúcheme bien, la música solo es aceptable a Dios cuando el corazón es consagrado, enternecido y santificado. Tiene que estar todo completo.
Thank you.
música es el silencio.
Buena suerte a todos.